però que, com hem parlat algunes vegades en les últimes setmanes i mesos, doncs no tenen per què tenir un impacte directe en la qualitat de l'educació, perquè la realitat és que el pressupost educatiu augmenta, especialment en el que té a veure en la inversió en recursos pel professorat, però, en canvi, el nivell de l'educació al nostre país tampoc està augmentant al mateix ritme que augmenten aquestes inversions. Ergo, els problemes de l'educació segurament van molt més enllà de les condicions materials dels membres de l'USTEC. I aquest és l'element que mai es tracta quan hi ha problemes associats a l'àmbit educatiu. No hi ha ningú que es mobilitzi per elements que no tinguin a veure amb temes materials, per elements extramaterials, pedagògics, i l'educació al setembre no serà exponencialment millor malgrat s'hagi fet un augment de la inversió considerable després d'aquest pacte, no?
Laura.
Sí, jo dues coses. Jo crec que el que demostra, el que estan demostrant aquestes vagues és que l'organització col·lectiva i la pressió davant del que es considera una injustícia amb les eines de què es disposa, la vaga és una d'aquestes eines, funciona com a mínim per restablir negociacions amb el govern, que va ser qui va trencar aquestes negociacions unilateralment, no? Per tant, doncs jo crec que això és una bona notícia i que tant de bo més sectors tinguessin aquesta capacitat per exercir aquesta pressió quan hi ha alguna qüestió que es considera injusta. Jo crec que, i amb això estic d'acord amb el Nacho, crec que les reivindicacions de millores salarials són molt legítimes, sobretot quan, a més, tinguem en compte que enmig d'aquest cicle de protestes el govern va acordar un augment de sou amb un altre col·lectiu, com són els Mossos d'Esquadra, i en aquell moment, doncs, si es va aconseguir aquesta millora salarial, és lògic també que un altre col·lectiu, que a més té molta capacitat mobilitzadora i molta capacitat d'incidència, com són els professors, també reclamin millores salarials. Crec que això és molt legítim i que està bé, o sigui que no crec que desprestigiï per res el que s'està produint, la protesta, la mobilització i la vaga. És a dir, és un altre element que es posa sobre la taula i que crec que és molt legítim de reivindicar. Però tot i així, les reivindicacions d'aquest col·lectiu s'estenen més enllà i tenen a veure amb recursos que ara plantejava el Nacho i que fa molt de temps que aquesta reivindicació s'està arrossegant, més recursos per l'escola la pública, tenen a veure amb la inclusiva, tenen a veure amb les ràtios, amb colònies i amb sortides valorades i remunerades, i tenen a veure també amb dotacions de plantilla. I aquí jo veig un decalatge molt important entre el que s'ha acordat i el que reivindiquen els sindicats. S'ha acordat una ampliació de professionals de 1.700 i el que volen els sindicats és que aquesta xifra arribi a 6.400. No sé fins a quin punt es pot arribar com a un intermig o a un pacte que sigui satisfactori per les dues parts. Veurem, però jo crec que l'aprenentatge d'aquest cicle de protestes és que està molt bé que hi hagi col·lectius amb capacitat d'organitzar-se i amb capacitat de protestar per intentar millorar les seves condicions, tant en l'àmbit en el qual treballen com les seves condicions materials. Jo crec que això és una molt bona notícia, la veritat.
Són les 9 i 3, tenim una última hora que afecta la seu del PSOE, Tània Tàpia.
Podem confirmar que la Guàrdia Civil està registrant la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz de Madrid. És en el marc d'una peça que està secreta a l'Audiència Nacional que investiga un possible finançament irregular en el partit. Estan ja en aquestes instal·lacions. També estan previstos altres registres arreu de l'estat espanyol. Aquest tribunal està perseguint si el partit va tenir diners per vies irregulars, si devia haver anat a les eleccions dopat per un finançament extra no declarat. I, per tant, com diem fins ara, s'ha conegut aquesta notícia quan arrenca el ple del Congrés dels Diputats. Molts ministres miraven cap a una altra banda, però ja ho podem confirmar. La Guàrdia Civil està registrant en aquests moments la seu del Partit Socialista a Madrid.
La situació d'agonia política en la que estem vivint, l'ambient irrespirable de la política espanyola, necessita i urge a que los socios del gobierno digan se acabó. Convoque usted elecciones de forma...
I aquest és Feijó, ara mateix, a les portes del Congrés dels Passadissos, del Congrés dels Diputats. La UCO està entrant ara mateix a la seu de Ferraz. És un operatiu que està en marxa contra aquesta trama de finançament il·legal del PSOE. Nacho, cada vegada més evident que hi ha una acceleració també judicial per assenyalar el socialisme.
Sí, potser és casualitat que en qüestió de dues setmanes l'Audiència Nacional hagi iniciat procediments d'aquestes característiques, no? No és que hi cregui, sinó que hi confio en el funcionament de l'estat de dret. El problema de les investigacions no són les investigacions. De fet, investigar quan hi ha indicis o quan hi ha denúncies forma part del desitjable. El problema és la dilació o la dilatació d'aquestes investigacions, no? En el cas del cas del president Zapatero, alguns els juristes apuntaven que potser es trigaria 8 anys en treure conclusions i dictar sentència. No és factible tenir obertes investigacions durant una dècada mentre doncs es van transcendint elements aïllats de les investigacions als mitjans de comunicació i genera un estat d'ànim que doncs, conclou en una direcció determinada. I això aplica a tots els casos. Jo crec que el que ara has explicat, la notícia que has explicat, políticament és rellevant perquè crec que fa 24 hores justament Gabriel Rufián deia que per ella Línia Vermella tenia a veure amb el finançament il·legal del Partit Socialista, no? I per tant, doncs, és un element més de dificultat una setmana després de l'inici de la investigació contra Zapatero i una setmana abans de l'arribada del Papa, que serà un parèntesi informatiu al nostre país, però que segurament, com a mínim, d'aquí al final del curs, que encara queda, i per alguns es farà llarg, condicionarà el nostre debat públic, no?
Passa que no és la UCO, és la UDEF. És la UDEF la que estaria entrant ara mateix a la seu de Ferraz del PSOE, la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Marc.
Sí, una més. És evident que en aquests moments tenim poquíssima informació de si pot estar relacionat amb alguns dels molts casos que estan oberts al voltant del PSOE o al voltant de Pedro Sánchez, perquè és que té tantes mines, Ábalos, Koldo, Zapatero, Santos Cerdán, la seva dona, el germà, que el judici comença demà, que el clima s'està fent completament irrespirable. I estem veient aquests darrers dies com els socis s'estan desmarcant. Rufián, que habitualment es desmarca poc, ja parlava de si això es confirmava una autèntica merda. El PNB també ja va deixar anar que hi hauria d'haver-hi eleccions anticipades. I veurem sobretot què diu avui Pedro Sánchez, que està a Roma a fer una roda de premsa, i ahir mateix, quan li preguntaven sobre Zapatero, deia, no, espereu que visito el Papa i faig aquesta roda de premsa, i evidentment tot irà al voltant d'aquesta entrada a Ferraz, i si en els propers minuts, hores, segur que sabrem més detalls, evidentment si està relacionat amb un aspecte o altre. Deixa'm dir també un aspecte de l'UDEF, que aquests últims dies també els que som independentistes ho hem anat repetint, que la policia patriòtica a vegades no ens la creiem gaire. Veurem com acaba aquest cas. Només dic que tenim molts antecedents a Catalunya de relats que s'han intentat fer judicials quan eren polítics i amb proves inventades. No dic que aquest sigui el cas, perquè evidentment no en tinc cap coneixement, però sí que hi ha una sèrie d'indicis al voltant de Zapatero, poques proves de moment, i hem de veure també com es desenvolupa, però completament d'acord amb el que deia Nacho, que una investigació de 8 anys o com la que hem viscut del cas Pujol, que s'han estat 10-12 anys, com hem vist fins i tot, com la seva figura al començament que hi hem picat i ha arribat el judici completament rehabilitada, des d'un punt de vista polític, pot acabar canviant tota una història judicial i política.
Clar, aquí una cosa no, o sigui, pot haver-hi motius suficients per investigar i pot haver-hi també guerra bruta, és a dir, no és incompatible. Com a societat, els ciutadans, és molt difícil destriar el gra de la palla, no?
Exacte.
I penso en un cas que no té res a veure, que és el cas del fill de l'Andic. Si no ha comès l'assassinat, li queda per tota la vida una ombra, no?
És a dir, aquesta presumpció d'innocència que tots ens inventem, però que al final no acaba existint.
Sí, sigui la veritat, Zapatero ja té una ombra que mai podrà esvair.
És el que li va passar a Pujol, perdona. Al final sí que la seva figura, repeteixo, s'ha anat rehabilitant, però al començament aquella ombra hi era, encara hi continua sent, però ja no tan forta després de 10-12 anys.
Jordi.
No, que el Nacho deia, confio en l'estat de dret, no? Llavors, no sé si el Nacho ho diu perquè sap que ho hem de dir.
Segurament.
O perquè hi confia.
O perquè hi confia.
Yeah.
Llavors, jo vull confiar en l'estat de dret. Llavors, la pregunta honesta de si aquesta coincidència en el temps de tants casos vinculats al PSOE em sembla políticament innocua, si m'he de ser honest a mi mateix, he de dir que no m'ho sembla. No? I llavors, i diria que tots ho pensem. Tots ho pensem. Voldríem que no fos així. Voldríem pensar que no hi ha una voluntat política en l'afany de creació d'aquest clima irrespirable, però el fet és que honestament pensem que això no és casualitat. Llavors, la sensació dominant no és que Zapatero sigui innocent, que no ens toca dictaminar-ho a nosaltres. Tampoc és dictaminar si ha exercit d'una manera pulcra aquest càrrec informal que és la expresidència d'un president del govern espanyol. El que tendim a pensar, diria, és que hi ha una voluntat de creació d'aquest estat irrespirable que porti, com deia el líder de l'oposició que hem sentit en el tall de veu que heu posat, a que tant Junts com el Partit Nacionalista Basc diguin que fins aquí hem arribat. Val? Això no vol dir que siguin innocents, simplement que hi ha unes estructures de poder que funcionen, que tenen un objectiu, que és acabar amb aquest govern, perquè hi ha motius perquè acabi, perquè aquesta és una legislatura estèril, perquè va néixer amb forceps, perquè la polarització és útil en el projecte polític de Zapatero. Jo voldria confiar en l'estat de dret, tinc dificultats en moltes situacions.
Bueno, que es vol que s'acabi fonamentalment perquè hi ha estructures de poder que consideren des del principi aquest govern il·legítim, que això és greu en si mateix. Però parlàvem d'aquesta ombra que es demostri o no a tots els temes dels quals s'apunta Zapatero. Hi haurà una ombra sobre ell, però hi haurà una ombra també sobre les sigles. Perquè, i això em sembla rellevant, perquè jo crec que ara mateix hi ha un problema de credibilitat del partit, perquè a dia d'avui, l'estratègia política que segueix el socialisme veu molt de com entén la política el propi Zapatero, no? I, per tant, jo crec que la crisi és profunda en aquest sentit, es demostri o no, que de moment hi ha, com ara apuntàveu, hi ha indicis, no hi ha proves, però que els indicis semblen sòlids. Caldrà investigar i veurem què passa. En relació amb l'estat de dret, és cert que sempre que hi ha un indici s'ha d'investigar, però sembla que el que és discrecional és a qui s'investiga i a qui no i per què se l'investiga. Perquè jo crec que no és casualitat que una persona com Zapatero, retirat de la primera línia política des del 2011, estigui en el punt de mira de la justícia...
Retirat molt relativament.
No, retirat a nivell orgànic, com si diguéssim, quan som en un país, i ho apuntava el Marc també, que qui va desenvolupar la policia patriòtica, qui va desenvolupar l'operació Catalunya, qui va fabricar proves falses en contra d'adversaris polítics, no s'han investigat judicialment aquestes persones. Per tant, jo crec que qui s'investiga, hi hagi indicis o no, que sempre s'hauria d'investigar quan hi ha indicis, però qui s'investiga i qui no és bastant discrecional. I sobre el tema aquest del presumpte o possible finançament il·legal del partit, jo crec que després dels casos d'Avalos i de Cerdán, el que ha mantingut viva la legislatura ha estat bàsicament això. És a dir, que no s'ha pogut establir una connexió entre aquests casos puntuals o aquests casos particulars, personals, i una via de finançament irregular del partit, al marge de que a ningú dels socis del govern li convé anar ara a eleccions, vist una miqueta les enquestes i els resultats que n'obtindrien. Però tot i així, el que ha permès als socis no fer un moviment en aquesta direcció ha estat perquè no hi ha hagut res que apunti a aquest finançament il·legal del partit. Si això canvia, és molt difícil de sostenir la legislatura, jo crec.
Sí, i també fa gràcia, no?, quan sents Aznar, que diu el que pot fer, que haga.
Ja ho han fet.
Exacte.
Ja ho estan fent.
Crec que hi ha una dita catalana que és que cap geperut no es veu el seu gep, i aquí encaixa perfectament amb un senyor que va mentir descaradament amb els atemptats de l'11M, que no li va passar absolutament res judicialment en aquell moment, sí que va perdre el govern.
Mira, just ahir va dir això, per posar-ho.
Sí.
En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca.
No ha deixat de tenir sentit mai, perquè no. Sempre ho han fet.
Exacte. I respecte al que deies, Laura, que els socis puguin deixar caure. Ningú s'està obrint una moció de censura, ni Junts ni PNM, i ningú vol ser el culpable de prem el botó, el que estan és aquesta pressió perquè hi hagi eleccions anticipades. Ara, clar, el panorama que ve, on alguns socis segurament tampoc els interessa. Totes les enquestes han d'anar en un PP-Vox, Esquerra sempre ha dit que aquest govern no el vol veure de cap manera, i evidentment que hi hauria uns quants retrocessos, però també és cert que davant de, si realment es confirma aquesta presumpta trama de corrupció, tampoc et pots escudar amb que ai que ve la por, ja que ve un govern PP-Vox.
De seguida... Amb nosaltres anirem cap a les portes de la seu del PSOE i també tindrem nosaltres Montse Mínguez, portaveu del PSOE, per saber i entendre què és el que està passant. Però abans, Luis María Pardo és advocat personat com a acusació popular en el cas Zapatero. Senyor Pardo, què tal? Bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es para usted lo más relevante que se ha conocido con el sumario del caso Zapatero?
Bueno, creo que lo más relevante es la reapertura del procedimiento a través de las comisiones rogatorias de las fiscalías anticorrupción de Francia y de Suiza, tras detectar que 15 millones de euros del rescate de Plus Ultra fueron supuestamente a parar a una red de un posible blanqueo de capitales. A partir de ahí, de esa instrucción por parte de Suiza y de Francia, se remite todo el procedimiento a España a la vista de que los testaferros se encontraban en territorio nacional. La Audiencia Nacional recibe una querella de la Fiscalía Anticorrupción y luego el juzgado de instrucción número 15, a la vista de la magnitud de todo lo que estaba sucediendo, puesto que fue el primer juzgado que instruyó en España respecto del rescate de Plus Ultra, decidió que la causa retomase en la Audiencia Nacional con la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras los dos informes de la UDEF que apuntaran indicios sobre su posible participación en un posible tráfico de influencias.
Hay un contrato en el que se acuerda una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. ¿Hay algún indicio de que se haya ejecutado?
Dentro de lo que es el informe de la UDEF, partimos siempre de que los informes de la policía son indicios y que tienen que ser después ratificados en sede judicial. Pero lo que sí que se desprende es una trama a través de varias sociedades interpuestas. Una es análisis relevante, luego están las empresas que tienen las hijas de Zapatero, donde se generó una estructura en la cual el expresidente, en principio, se quedaba de alguna manera no directamente implicado en los negocios, sino a través de los testaferros, por ejemplo, Julio Martínez, por ejemplo, su secretaria Gertrudis, por ejemplo, la facturación a través de las empresas de sus hijas, que hacen que se intentara desvanecer la responsabilidad que pudiera tener, como si todo estuviera preparado para tener una coartada en el caso de que fueran finalmente pues investigados.
O sea que al final lo que hay que saber es si esto son comisiones derivadas del rescate de Plus Ultra o es una punta del iceberg de algo más grande.
Correcto. Creemos que el rescate de Plus Ultra, podríamos utilizar un símil, son como las mascarillas, es decir, a través del rescate de Plus Ultra, que es una cantidad muy importante porque son 53 millones de euros que se acordaron en el Consejo de Ministros del 9 de marzo del 2021, donde nosotros, por cierto, hemos presentado una querella contra todo el Consejo de Ministros precisamente por ese acuerdo, y el 1% de los 53 millones coincide, según la UDEF, con la posible comisión que se habrían repartido por el rescate, que serían 530.000 euros.
Pero estamos hablando, o sea, en el que todo el caso, ¿de cuánto dinero hablamos del caso Zapatero? ¿De bueno, 530.000 euros?
No, 530.000 no, porque los registros que se han efectuado tanto en el despacho del expresidente del gobierno como de otras personas, al parecer, según las últimas informaciones, que creo que son públicas y notorias, han ido apareciendo una serie de pues joyas, brazaletes, relojes, que habrá que determinar por parte de la UDEF el valor que tienen, ¿no? Y también es importante de que en el auto del magistrado Calama no solamente es el rescate de Plus Ultra, se nombra específicamente posibles transacciones comerciales con valores, con el percoque, con el oro y con otra serie de productos que vienen denominados productos físicos, sin dar más detalles.
¿Diría usted que hay piezas secretas relacionadas con el caso? ¿Que hay alguna pista que se investiga en ellas que aún no conocemos?
Es sustancial que la audiencia conozca de que existen 3 atestados más, al parecer, de la Unidad de Delincuencia Financiera, que han dado lugar a 2 piezas separadas que son secretas y que pueden albergar diferentes tráficos de influencias. Mire, nosotros presentamos en las últimas horas una denuncia, y esto es una última hora, una denuncia contra en la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, porque en ese informe de la UDEF aparece una conversación mantenida por Rodolfo Reyes, que era uno de los accionistas de Plus Ultra, respecto de una fiscal jefe que aparece, que decían que era amiga. Pues bien, la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid ha incoado expediente gubernativo y ha remitido a la Inspección Fiscal nuestra denuncia, puesto que nosotros entendemos de que ha podido haber algún tipo de irregularidad por parte de la Fiscalía de Madrid.
¿Ustedes van a pedir prisión provisional cuando el expresidente vaya a declarar?
Nosotros fuimos los primeros que íbamos a solicitar la prisión provisional, pero ahora mismo, como todo el mundo sabe, ha sido pospuesta esa declaración para los días 17 y 18 de junio. Vamos a ver si durante este tiempo la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional puede avanzar en los dispositivos intervenidos, en los registros que se realizaron en los despachos del señor expresidente del gobierno y también de otros posibles partícipes en la trama, y desde luego que si se mantiene todo como hasta ahora, solicitaremos el ingreso en prisión provisional porque entendemos de que existe un elevado riesgo de fuga.
¿Y si no se fuga antes de la declaración, por qué tendría que hacerlo después?
Estamos en la misma situación que el caso de José Luis Ábalos Meco. Es decir, son en los mismos fundamentos que con el caso de José Luis Ábalos Meco. Por tanto, entendemos de que es procedente la prisión provisional.
Mañana también empieza el juicio contra el hermano del presidente Sánchez. ¿Qué petición de condena mantienen ustedes contra él?
Nosotros estamos también personados en la acusación contra el hermano del presidente del gobierno. Y más allá de David Sánchez, hay otros 10 acusados, pues tenés toda la diputación, desde el diputado general a las diferentes áreas que pudieron haber intervenido, tanto en la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de música, como en la posterior transformación en la famosa ya conocida Oficina de Artes Escénicas de Badajoz. Nosotros vamos a mantener la acusación que se marcó en su día respecto del el posible nombramiento ilegal respecto de David Sánchez y el posible tráfico de influencias que se pudo haber ejercido para que al final el hermano del presidente del gobierno obtuviera esa plaza en Badajoz.
¿Han denunciado a alguien que no sea directamente relacionado con el PSOE?
Sí, claro. Nosotros estamos personados en todas las causas de corrupción. Por ejemplo, en el tema del caso Montoro, en el juzgado de instrucción de Tarragona, donde ahora mismo estamos esperando de que la Audiencia Provincial resuelva los múltiples recursos interpuestos contra ese auto de secreto que fue prorrogándose durante diferentes años y que consideramos también que es una de las mayores causas de corrupción que ha podido existir en España, ¿no? Y que, bueno, ahora mismo está todo centrado en el Partido Socialista, pero nosotros pensamos que la corrupción es total, es moral y además es sistémica. Por tanto, esto no va del Partido Popular, del Partido Socialista. No, no, no. Esto es algo que entendemos de que ahora mismo nuestro país se encuentra en una corrupción moral y sistémica decadente absoluta.
Ayer el expresidente José María Aznar publicó un vídeo donde dice que su frase de quien pueda hacer lo que haga, digamos, cobra más sentido que nunca. ¿Ustedes hasta le están haciendo lo que pueden?
Bueno, nosotros somos sociedad civil y nosotros intentamos pues, que los poner a disposición de las autoridades judiciales denuncias que nosotros consideramos de que existen delitos penales y son los jueces los que tienen que decidir. También nosotros nos querellamos contra el señor Mazón por el tema de la Dana de Valencia, porque consideramos que podía haber sido responsable de lo que sucedió. Pero al final nosotros respetamos las decisiones judiciales, vengan de donde vengan, y si son los jueces, en este caso un poder judicial independiente, creemos que bueno es el mejor camino para tener una democracia real en España.
Luis María Pardo es personat com a acusat d'acusació popular en el cas Zapatero. Gràcies per acompanyar-nos.
Un saludo, muchas gracias.
Són les 9:22. La notícia d'aquest matí és que la Policia Nacional està registrant ara mateix la seu del PSOE al carrer Ferraz, Tania Tàpia.
Sí, sabem que és la Guàrdia Civil, ens apunten que és un requeriment d'informació, que per tant formalment no es pot parlar registre, sinó que els agents s'han personat allà per demanar certa documentació. És una actuació que s'està fent per ordre de l'Audiència Nacional en una peça que està secreta i que investiga des de fa alguns mesos si el partit s'ha finançat de manera il·legal. És un tema que ha fet que avui corri com la pólvora pels passadissos dels Congrés dels Diputats i que se suma ja a d'altres casos de corrupció que comentàveu, com el cas Zapatero. Per tant, avui també pendents de les reaccions sobre aquest assumpte que diem s'està produint des de primera hora d'aquest matí.
I des del Congrés dels Diputats ens escolta aquesta hora la portaveu del PSOE, Montse Mínguez. Senyora portaveu, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Què és el que està buscant la policia a la seu de Ferraz?
Doncs no ho sé, de moment el que podem dir és màxima tranquil·litat. Ja sabeu que, a més, el Partit Socialista col·labora amb la justícia i col·labora amb la policia i tota aquella informació que se'ns requereixi avui, doncs així serà traslladada. Per tant, màxima tranquil·litat, col·laboració amb la justícia. El Partit Socialista és diferent, i ho hem demostrat en moltes ocasions, al Partit Popular. Aquí no hi ha destrucció de proves, aquí no hi ha mirar cap a un altre costat, i per tant tota la informació que sigui requerida serà traslladada. Com que tot això ha sigut d'aquest matí a primera hora, doncs més enllà del que esteu publicant els mitjans de comunicació tampoc us puc facilitar més informació, però com sabeu, donarem totes les explicacions que calgui i explicarem tot el que ha passat quan puguem.
Perquè és la UCO o és l'UDEF la que ha entrat a Ferrat?
Doncs és que també tinc aquest dubte, perquè uns estan dient la UCO i semblava que era l'UDEF, també deien que era un registre i ara és un requeriment d'informació. Per tant, tot això està sent ara en qüestió de minuts i en quan tinguem més clara la situació, doncs ja us ho traslladarem, com hem fet sempre, màxima transparència, màxima col·laboració i, per tant, respecte a tot. Vull dir, al final és el que ja fa temps que s'està buscant. Jo ja vaig ficar un tuit fa una setmana que vaig dir no pararan, i és que no pararan. Però també us vaig dir que els socialistes tampoc no ens doblegaran, que sabem respondre, sabem col·laborar, sabem som transparents i, per tant, que volem i continuarem i seguirem demostrant la nostra innocència en qualsevol acusació que ens estigui fent.
El que passa és que no és el primer cas que assenyala el socialisme. Aquestes últimes hores també hem vist com un far també espiritual del socialisme i un llegat també molt important present per Pedro Sánchez, com és l'expresident Zapatero, doncs també està veient-se investigat per la justícia. Vostè hi veu alguna relació en el que estem veient en aquesta entrada de la UCO o de la UDEF que falta confirmar a Ferraz?
Doncs, he de dir, que sembla que això també ve de l'Audiència Nacional. Jo l'únic que sé és que ja fa uns mesos que també se'ns va requerir informació, la vam aportar excels mensuals, els comptes quadraven, quadre tot. Fa molt temps que s'està fent una campanya en contra dels socialistes i també és veritat que després, i jo insisteixo, és a dir, hi ha la presumpció d'innocència, aquí hi ha diferents escenaris, hi ha un escenari que és el judicial, hi ha un altre escenari que és el mediàtic i l'altre que és el polític. Jo els he de dir que mentre jo soc socialista i m'està enterant mentre està entrant a l'hemicicle, i precisament ha sigut una periodista la que m'ha informat, i jo veig a tots els diputats del Partit Popular que ja venen amb l'argumentari fet avui i per tant, minuts abans, sobre la sessió de control preguntant sobre aquest registre. I això és el que està veient la ciutadania també. És a dir, és que la ciutadania el que està veient és que aquí hi ha uns determinats polítics, i concretament el Partit Popular, que està jugant amb les cartes marcades.
És cert, en la línia del que diu, que Feijó mai s'atura els passadissos, i avui just ha avisat abans que es publiqués aquesta notícia que ho faria.
Doncs és que és el que dic, la gent que està veient, doncs, que el cap de gabinet de la senyora Ayuso tot ho prediu, ho sap abans que ningú al Twitter, està veient que el senyor Feijó la setmana passada ja anunciava lo del senyor Zapatero, estem veient que ara mateix doncs, ho acabes de dir tu, el comportament del Feijó és que ell ja ho sabia, mentre que els propis diputats socialistes no sabíem res i mos estàvem informant per la premsa. Per tant, aquí hi ha una campanya de desprestigi, aquí hi ha una campanya de linxament cap a tot el que és el representem els socialistes i concretament el president Pedro Sánchez.
Però per tant, hi ha una relació directa entre el Partit Popular i la justícia.
Jo no dic això, jo dic el que estem veient molts ciutadans i el que estan veient els nostres militants, però jo ho faig amb... jo ho amplio al que està veient també tota la ciutadania i el que esteu comentant a les taules. Vull dir, és tot molta casualitat, o mira, escolta'm, són tots no preveuen el futur i encerten sempre, no? I això és que tenim exemples molt clars i molt evidents del que està passant.
Però aleshores parlem de persecució judicial, parlem d'un cas de l'UFER.
No, jo el que estic dient és, primer, col·laboració amb la justícia. Segon, respectem els procediments judicials i respectem a la justícia com no pot ser d'una altra manera. Tercer, presumpció d'innocència. I el que us comentava abans, aquí hi ha una campanya mediàtica i política i la justícia necessita el seu temps i moltes de les informacions que estem coneixent un dia són un titular, al dia següent o al cap d'unes hores estan desmentint. Per tant, jo el que dic és que hi ha una determinada campanya mediàtica i una dreta a la que li interessa barrejar-ho tot, a la que li interessa doncs, fer això un cas molt gran o un cas i fer molt soroll i fer d'un titular la gran notícia, quan la justícia el que necessita és temps. Necessitem temps. I també existeix la presumpció d'innocència. És que aquí s'està acusant a tothom de corrupte quan el que encara no hi ha cap sentència. Deixem fer i treballar la justícia. El Partit Socialista sempre ha col·laborat amb la justícia. Nosaltres no mirem cap a un altre costat. Nosaltres no ho taparem. Hem demostrat que tenim una manera totalment diferent d'actuar davant supòsits i casos de corrupció. Tenim ganes de legislar contra tot això, però el que no podem acceptar és que partits polítics i diputats que formen part d'un partit polític que ha sigut condemnat precisament per corrupció ens donin lliçons cada dia quan estan rodejats de casos molt greus. Fins i tot ahir mateix el senyor Granados, que també ha passat desapercebut, torna a haver una causa, una peça separada d'un cas tan de corrupció a la Comunitat de Madrid. Per tant, no és jugar a empatar, perquè és que ni molt menys, sinó que és la diferència, i això és el que està veient els ciutadans, la diferència que tenim els uns i els altres de combatre a la corrupció. I amb això estem. La ciutadania s'hi pot donar compte, és el que li deia abans. Vull dir, hi ha gent que aquí juga amb cartes marcades.
I la prudència i tot plegat, però clar, estem veient que hi ha molts casos que afecten directament al PSOE i a l'estabilitat del govern, perquè estem veient com veus...
El que estem veient és casos que poden estar oberts i, per tant, col·laboració absoluta, però també, per favor, també utilitzem la presumpció d'innocència.
Evident, però el que sí que veiem és, per exemple, com el PNB o Junts doncs posen en posició molt crítica el suport al govern, no? No sé si vostès, en aquest sentit, se senten forts per seguir endavant, o la convocatòria d'eleccions que demana Feijó és un escenari que no descarten ara mateix veient com està evolucionant el panorama i precisament per tenir la responsabilitat de rebaixar aquesta tensió.
Nosaltres ens veiem forts per seguir acabant amb la legislatura i nosaltres el que li diem als socis d'investidura és que val la pena. I és que aquest país no té res a veure com està avui a com estava l'any 2018. I que els grans avenços, els drets, les conquestes que hem aconseguit, la revalorització de les pensions, la política de vivenda, la pujada del salari mínim interprofessional, la reforma laboral, s'ha signat ara un pacte per solucionar el tema de la vivenda a les comunitats autònomes, el finançament de les comunitats autònomes, el com està posicionat el nostre país a nivell europeu en temes d'economia, en drets internacionals. És que a tot això els socis d'investidura comparteixen aquests èxits de país. I, per tant, clar que val la pena continuar. Nosaltres entenem la política des de l'esquerra, des del progrés, entenem la política per millorar la vida de la gent. És que estem aprovant...
Però la política es basa en majories i en suports. I no creu vostè amb tot el que està passant i veient...
Com que no tenim majories i suports?
No, li pregunto si vostès valoren alguna possibilitat de posar a les urnes la confiança dels ciutadans o no. Bàsicament és això.
Les legislatures són de 4 anys i val la pena, insisteixo, continuar. I per què? Perquè també s'està dient que tenim un congrés que no està fent res o que no s'està legislant o no, que el govern no s'està... I això és totalment fals. Si aquí només cal que, a més, els companys periodistes de casa vostra ho poden veure. Hem aprovat 64 decrets i lleis en aquesta legislatura, tots per millorar la vida de la gent. Clar que val la pena continuar. Clar que val la pena continuar. I cal la pena també dir que tot això és gràcies a aquesta majoria d'investidura que, i no enganyarem a ningú ni als oients, de dir que hi ha molts que des del començament de l'inici d'aquest govern el que s'han dedicat durant aquests 3 anys és a intentar tombar-lo. I ara més que mai, i ara ja amb tot. Per tant, clar que val la pena continuar apostant per la política útil, per la política que ajuda les famílies, i les legislatures són de 4 anys, i això és el que diem. Els èxits de país són compartits amb els socis d'investidura, i per tant, jo crec que val la pena repetir una vegada més de que cal, que val la pena seguir treballant per a que aquesta legislatura arribi al seu final.
És a dir, aquestes veus de García Page, de Celestino Corbacho, per exemple, també hi en aquest programa, Felipe González, no sorprèn tant, diguéssim, no?
Però Page no, tampoc, no?
No, Page tampoc. I Celestino Corbacho tampoc, ara que ho diu, tampoc.
Bueno, però també no... vam sentir ahir el president Illa, que és una altra veu socialista important, i a més a Catalunya, president de la Generalitat de Catalunya, que diu exactament el contrari, i com en Salvador Illa, tants i tants militants socialistes que diuen que val la pena seguir avançant, perquè és evident, i les dades econòmiques així ho demostren, des de l'objectivitat i des de val la pena continuar treballant i seguint impulsant les millores, les reformes i garantitzant els drets dels ciutadans i les ciutadanes. Per tant, hi ha moltes veus. Evidentment, les discordants són les que més surten, però hi ha moltes més veus de suport que no pas de discordants.
Una feina, entenc, noble, i per tant tenen la voluntat de seguir-la aplicant perquè creuen en el seu programa, diguéssim. Però el que jo bàsicament li demano és si valoren la possibilitat de posar sobre la taula de nou la confiança dels ciutadans per tenir més força per poder tirar endavant aquesta acció de govern, perquè encara que no vulguin, tot això embruta, ja ho sap, i està afectant, sens dubte, no només a la imatge, sinó també a la capacitat de tirar endavant mesures legislatives, perquè els suports dels partits es van desgastant. I veurem què és el que passa, perquè el mateix cap de premsa, cap de gabinet de la senyora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, la setmana passada va dir que el següent és Pedro Sánchez. I la pregunta és què passaria si el següent fos Pedro Sánchez.
Doncs pues escolti, és el que li deia jo abans, que aquí hi ha gent que juga amb les cartes marcades. Vull dir, això és el que està veient la ciutadania. I nosaltres el que diem és que no ens doblegaran per moltes amenaces que tinguem. I vostè diu que la legislatura està estancada i jo li dic que la legislatura... Vostè me diu que la legislatura o dona la impressió de que està estancada i jo el que vull transmetre als ciutadans i als nostres oients és que la legislatura està en ple rendiment, que s'han aprovat 64 lleis i que aquesta mateixa setmana hi ha 4 ponències de llei més. Que és que ahir es va aprovar la llei del canvi dels mutualistes cap al sistema del
REPA. Que mentrestant no s'atura el govern.
Clar que no s'atura.
Però manté
i demà esperem aprovar un decret de que millora el copagament farmacèutic, és a dir, que rebaixe el que la gent està pagant pels productes farmacèutics. Per tant, la legislatura continua, que hi ha un soroll mediàtic molt brut, i vostè ho ha dit, que intenta tapar tot d'altre, també és una evidència. Però és una evidència saber a Espanya on es troba avui i on es trobava l'any 2018, Catalunya on està avui i on es trobava l'any 2018, com estava amb el salari mínim interprofessional, què passava amb les pensions, què passava amb el mercat laboral, que de tot això també se pot parlar. Quins recursos tenien les comunitats autònomes l'any 2018, quins tenen ara? Quina política d'habitatge hi havia abans i quina política d'habitatge hi ha ara? Per tant, nosaltres reivindiquem aquesta agenda legislativa, reivindiquem aquesta agenda de progrés i, per tant, diem que clar que val la pena esgotar la legislatura.
Entenc, per tant, que la intenció és portar els pressupostos al Congrés.
El tema dels pressupostos ja n'hi ha, però els pressupostos estan prorrogats. I hi ha uns pressupostos...
Fa
3 anys, però hi ha uns pressupostos que, fixi's, el que li estic dient, el pressupost és un document que es viu. I el pressupost aquest pressupost que tenim aprovat, ha permès que es pugui adaptar a les necessitats que hem anat tenint i que ha vingut sobrevingudes. És a dir, ha sigut un pressupost que ha pogut cobrir l'impacte d'una guerra d'Iran que feia pujar els preus. És un pressupost que ha pogut cobrir temes importants com doncs, la reforma de les pensions. És un pressupost que pot cobrir un pla d'habitatge de 7.000 milions d'euros que s'ha firmat ara amb totes les comunitats autònomes. És un pressupost que permet cobrir ara un pla per la descarbonització de 9.000 milions d'euros. Per tant, el pressupost, i ho saben tots els alcaldes i alcaldesses que ens puguin estar escoltant, i també els presidents, tothom que gestioni un pressupost públic, és un document que es viu. I, per tant, se permet i és capaç d'atendre les diferents situacions que hi pugui haver. Que hi haurà o no hi haurà pressupost? Jo l'únic que li dic és que hi ha 64 lleis que ja hem aprovat i, per tant, la ciutadania també ha d'entendre que és molt difícil posar-nos d'acord entre 10 partits polítics que són els que possibles per aprovar un pressupost. És el que els ciutadans van votar i, és, per tant, amb aquestes regles del joc del democràtic i de respecte cap al que la gent va votar, doncs el que ens hem de posar d'acord. Que ens agradaria que hi hagués un pressupost ja fa més temps? Sí, però al final les coses també són molt difícils. Posar-te d'acord amb 10 partits polítics. 10. Ja no conto ni el PP, ni conto Vox, ni conto UPN, que tots aquests és el trio que sempre voten que no a tot. Voten que no a tot, però després se n'aprofiten de tot. Això també ho hem de dir. Però, per tant, la ciutadania ha d'entendre que és una legislatura que té les seves dificultats, però, escolti'm, és que estem aprovant moltes coses i el Congrés està a ple rendiment. Jo insisteixo, aquesta setmana hi ha 4 ponències en marxa i s'està treballant i, per tant, votació a votació, la nostra agenda es va desenvolupant i la nostra agenda, el nostre objectiu quin és? El nostre objectiu és la política útil i ajudar a les empreses i ajudar als treballadors i les treballadores i ajudar a la ciutadania en general. I, per tant, val la pena i val la pena seguir continuant. I això és el que jo crec que també la gent ho està veient. És a dir, aquí hi ha un partit que és el Partit Popular, que el seu objectiu únic és acabar, és fer un linxament al Pedro Sánchez. Només hi ha aquest objectiu. Aquest. I nosaltres el que venim a demostrar és que nosaltres tenim, entenem la política com una altra cosa que no el desgast ni el linxament personal de ningú.
Jordi Amat.
No, una pregunta. Vostè ha insistit molt en les lleis que han aprovat al llarg d'aquesta legislatura i m'agradaria que em digués quines tres creu que són les més rellevants, perquè des del meu punt de vista, a banda de la llei d'amnistia, amb tota la disrupció que ha tingut en Espanya, no sóc gaire conscient de quines han tingut l'abast de les que va haver existit en la legislatura anterior. És a dir, durant aquesta legislatura s'ha hagut de comptar per la investidura en partits que ideològicament eren contraposats, cosa que dificultava que tirar endavant una agenda social fos molt més complicat. Llavors vostè insisteix en que s'han aprovat algunes lleis i m'agradaria saber quines creu que aquesta agenda social s'ha materialitzat.
Bé, doncs, jo li vull recordar, vull dir, amb aquesta legislatura han viscut l'impacte d'una guerra i dels preus important, I aquí hi han hagut decrets importants que s'estan aprovant per ajudar a la gent a plenar la nevera perquè l'impacte d'aquesta guerra no fos tan brutal per pal·liar els efectes o les conseqüències del que té una guerra en la que creiem que és il·legal i injusta. Jo li vull recordar que en aquesta legislatura hi ha hagut una dana i, per tant, també hem ajudat a les persones perquè, escolteu, en aquest país, i vaig a fer una altra reflexió, en aquest país hem tingut governs de dretes i governs d'esquerres. Els governs de dretes també han tingut que gestionar crisis. També. I jo m'agradaria que algú me digui quin decret d'ajudes a les famílies i a la ciutadania en general ha aprovat aquest país o aquest Congrés dels Diputats quan hi ha hagut una crisi gestionada pel Partit Popular.
Sí, però una cosa és la reacció a la crisi, que això és evident que s'ha produït perquè les crisis apareixen quan no te les esperes. Però en el cas de la legislatura, tant l'augment del salari mínim com la reforma laboral, a mi em sembla que són polítiques que defineixen l'agenda del govern progressista i que són fruit de l'acord de la majoria progressista.
Però s'aproven cada any, L'augment del salari mínim interprofessional s'aprova cada any. I la reforma i l'augment de les pensions s'aprova cada any. I jo els vull recordar que en aquest hemicicle hi ha grups que voten en contra de la pujada del salari mínim interprofessional i que voten en contra de la pujada de les pensions. I és que ja van votar en contra de la mateixa reforma que provoquen això. És a dir, tinguem clar quina és l'agenda dels uns i quina és l'agenda dels altres. I, per tant, ahir es va aprovar, insisteixo, la ponència per que els mutualistes passin al sistema del RETA. Això és molt important. Estem també amb una ponència per reconeixement dels funcionaris de presons. És que això és molt important. És que estem parlant de que en matèria d'educació també s'està treballant la baixada dels ràtios. És que estem parlant de més transferències perquè creiem en el sistema de les comunitats autònomes i la seva finançament. I mai a la vida les comunitats autònomes havien tingut tants recursos com tenen ara. És que estem parlant de la sanitat a nivell universal. Escolti'm, és que clar que es fan coses, clar que són lleis importants. És que aquí els drets no cauen del cel i els recursos no cauen del cel perquè així. Jo insisteixo que la gent pot ser, i els que tenim ja una certa memòria, ens podem anar com va anar la legislatura anterior o com governa la dreta el nostre país, on sálvese quien pueda, és la frase, on només els poderosos tenen uns determinats privilegis i això ho podem veure en com gestionen a les comunitats autònomes i com se governa quan hi ha una perspectiva d'esquerra o de fer política útil i de fer política que millori la vida de la gent. És molt evident la diferència i aquests tres anys jo insisteixo, és que la setmana passada és que es va aprovar també el reconeixement a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església perquè no paguin a l'IRPF. Clar que és important. Tot és important i a la seva mesura és important. I s'ha aprovat la llei del dret de... Ai, em sortirà... La de la L.
Sí, sí.
Per favor, és que hi ha lleis... jo insisteixo, és que no puc entendre com... no podem dir que no s'aproven lleis. 64 lleis i reals decrets. I és... tots amb un enfocament. Majors drets, millorar la vida de les persones i fer política útil que abasti amb una majoria social. I la gent pot comprovar que és que aquest país és que és el motor d'Europa. des del punt de vista de l'economia. És que han demostrat, i això és el que hi ha molta gent que no ho pot suportar, és que han demostrat que es pot gestionar l'economia d'una manera totalment diferent al que és la mentalitat neoliberal, no? O de conservadora o de la dreta. O sigui, amb receptes que no tenen res a veure amb les que proposa el Partit Popular, perquè a totes votes que no, han demostrat que Espanya és líder de recuperació econòmica a Europa i que el nostre país està molt millor situat de lo que estava abans. I això és el que hi ha un determinat sector que no ho suporta. Bueno, pues han demostrat que tot allò que la dreta, quan teníem la crisi financera, deia que no podia ser, doncs han demostrat que pot ser.
És la portaveu del PSOE, Montse Vinguet, des del Congrés dels Diputats. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Arribarem al punt de 9:45. Ara ho comentem.
Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què, t'imagines tenir aquell televisor de gran polzada que tant t'agrada per mirar el futbol? O el mòbil d'última generació que acaben de llançar? O aquell nou sofà que et quedarà genial al menjador? O la consola? O el videojoc que estaves esperant? Fes-ho tot realitat amb el finançament 100% per a clients amb targeta El Corte Inglés. El finançament que més bé et va. Mira, tens fins a 12 mesos per pagar. TAE 0% sense interessos. Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports, consoles i videojocs. I molt més, amb avantatges com el servei carta de compra. Activa'l i així ho pots finançar tot en un sol tiquet. Aprofita el finançament total a la botiga web i app del Corte Inglés, el finançament que més bé et va. I fer realitat els teus somnis. Només fins dimecres 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Ah, i recorda una cosa. Aquest diumenge, les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les teves compres amb comoditat. I res més per avui. Fins demà, bon dia.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Diu que hi havia un pare que cada dia, quan el seu fill sortia de l'escola, el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
Apa.
Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, conseller on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
Perdoni, que ens acabem.
Mira, un altre.
És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. per tants.
Blanco de verano, Don Simón.
Blanco de verano, Don Simón.
Nou blanco de verano, Don Simón.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i el Com Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i el Com Viatges.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10 minuts seran les 10 del matí amb Jordi Amat, amb Nacho Corredor, amb Laura Aznar i Marc Bataller. Marc Bataller, ja ho diré bé. La notícia d'aquest matí és que la Policia Nacional està registrant a aquesta hora la seu del PSOE al carrer Ferraz. Anem en directe cap allà. Dani Santiaja, bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Què sabem?
Doncs per ara el que veiem aquí són molts periodistes, càmeres, enfocant la seu del Partit Socialista al carrer Ferraz. Només una patrulla de la Policia Nacional i a dins sí que hi ha en marxa l'escorcoll, ens confirmen fons de la investigació, que és de la Guàrdia Civil, de l'entrada central operativa. Es tracta, diuen, d'un requeriment d'informació, no parlen d'escorcoll, i fins aquí s'obren diferents hipòtesis que hem d'anar confirmant, perquè hi ha diferents investigacions en marxa a l'Audiència Nacional. No estem parlant del cas Zapatero, que ho porta l'AUDEF de la Policia Nacional, sinó més aviat hi ha altres causes, com la de Leire Díaz, que també s'investiga per suposats adjudicacions irregulars de contractes públics. També hi ha el cas Cerdán o el cas de finançament irregular vinculat al cas Coldo, recordareu, per aquells pagaments en metàl·lic que suposadament feia Ferraz a l'ajudant de l'exministre Ábalos. Per ara no hi ha més moviments dins de la seu del PSOE, que està tancada amb un guàrdia de seguretat a l'entrada, i això sí, veiem passar alguns veïns sorpresos i altres que amb el cotxe fan sonar el clàxon i profereixen insults cap aquí a la façana del PSOE.
Sí que hi ha mitjans que apunten que podria ser la causa que afecta Leire Díaz i la CEPI. En tot cas, això no ho tenim confirmat ara mateix, Dani?
No, això ho estem demanant a l'Audiència Nacional, però sí, de diferents mitjans i agències ja confirmen o parlen de que es tracta del cas que afecta l'exmilitant socialista, que, si ho recordeu, està investigada juntament amb l'empresari del cas Cerdán, en Xon Alonso. Són peces diferents. Pel cas Cerdán, la policia Luco ja va registrar o ja va demanar informació l'estiu passat al despatx del qui va ser secretari d'organització del PSOE en aquell moment, i la causa de Leire Díaz estava sota secret de sumari. Per tant, veurem si a partir d'esta entrada d'informació se coneixen noves novetats.
I tot això arriba també, com dèiem, una setmana després de conèixer la imputació de Zapatero, que el que hem explicat avui és que la declaració, en aquest cas a l'Audiència Nacional, serà més tard del que estava previst.
Serà cap al 17 o 18 de juny, s'han habilitat dos dies, perquè Zapatero, el seu advocat, havia demanat al jutge José Luis Calama més temps per estudiar l'extens sumari que hem conegut darrerament el dilluns passat i que té més de 1.000 pàgines i diferents volums. Això endarrereix, dona temps a Zapatero, guanya temps per tal de preparar la seva defensa, però també, com hem anat comentant, allarga l'agonia del PSOE, que està esperant en candeletes que Zapatero pugui donar explicacions i esvair els dubtes.
És Dani Sánchez-Aja des de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Gràcies, Dani.
Adéu, bon dia.
I també en l'Àgora volem comentar les paraules, en aquest cas de la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, fa pocs minuts, en el qual deia, de fet ho ha dit bastant clarament, que el Partit Popular sabia que això passaria i que per tant hi ha una vinculació directa entre el que anem coneixent i el que sap abans el Partit Popular. Nacho.
Bueno, jo crec que hi ha una vintena de mitjans davant de la seu del Partit Socialista i, per tant, ho sabia molta gent, no? Quan parlàvem abans de l'estat de dret, jo crec que hem d'incorporar també un element que és rellevant, que és presumir la innocència de qualsevol persona que està investigada. No només confiem en l'estat de dret per les resolucions, sinó també pel que es pressuposa i pel que es confia en les resolucions. I és important, sobretot, en procediments que s'allarguen i en procediments que anem coneixent en directe, no? Perquè jo aquest matí crec que ha estat molt interessant, des de la lògica de la creació dels estats d'ànims, veure algun titular parlant de l'AUCO registra Ferraz, projectant una imatge, doncs, de la imatge gairebé de gens encaputxats, dient quieto todo el mundo i traient en documentació, perquè al cap de 20 minuts s'hagi començat a aclarir que ha entrat un policia a fer un requeriment d'informació. Alguns fins i tot assenyalen que aquest requeriment d'informació el podria haver fet un funcionari de justícia. Clar, durant 30 minuts la commoció ha estat major que la que hi haurà els propers 30 minuts, perquè se sobreentén que si hi ha un registre amb la imatge projectada que he compartit, la gravetat dels indicis és major que quan hi ha un requeriment d'informació. I a més s'explica també al cap de 20 minuts, s'aclareix, que té a veure amb una causa que ja ha transcendit a l'opinió pública, que té a veure amb la senyora que era fontanera del partit, amb l'Eire Díez, em penso que es deia, i per la qual ja es va fer algun requeriment. Clar, és molt difícil protegir el dret de defensa de ningú, no? El president Zapatero va el dia 15, em penso, el 17, a declarar finalment. Si cada dia hi ha una petita píndola aïllada que genera en l'opinió pública un estat d'ànim i que precondiciona el propi procediment, perquè jo crec que tothom, bueno, una bona part de l'opinió pública ja té interioritzat en funció del seu biaix si això és greu o no és greu. I jo crec que per començar haurem d'escoltar el president Zapatero.
Sí, sí.
Perquè però no l'hem escoltat de moment.
L'hem d'escoltar, però ja s'ha mogut la declaració. Per tant, aquí són 15 dies més d'agonia pel PSOE.
Sí, sí.
Però, Nacho, no sé si et referies, quan descrivies l'inici de la commoció, al titular del Confidencial, no? Que és el que jo he rebut en el meu telèfon. Llavors, aquest és un digital...
De més diaris, també t'haig de dir, sí. Que jo he rebut l'alerta.
Sí, però segurament han sigut tots de... no ho sé, això, perquè jo només he rebut l'article del Confidencial. És un diari amb una línia editorial molt clara respecte del govern. Claríssima. És a dir, treballa activament per tombar-lo en la seva agenda editorial. Tots els mitjans, molt generalment, tenen una posició política. Llavors, la qüestió és... hi ha aquest titular que jo he llegit i que al cap de mitja hora sabem que era enormement exagerat respecte del que estava passant. I el que no sabem és si en la campanya política en el que estan aliats informalment determinats mitjans i determinats partits han aconseguit el seu propòsit. I que probablement en aquesta campanya, si es tenia la informació prèvia de que hi hauria aquesta intervenció, que hi hauria aquest registre, aquest requeriment d'informació a la seu de Ferraz, i que per tant hi havia hagut alguna filtració que ha de ser de la... entenc que ha de ser del jutjat que està en aquest procediment, hi ha una aliança informal, com a mínim informal, entre un jutjat, entre uns mitjans de comunicació i uns determinats partits polítics. No? Estem parlant d'això.
Però és que aquí és que no, a Catalunya no ho hem això, viscut. Ara sembla que a Madrid llavors, descobreixin sí. La sopa d'all. Però és que aquí ho hem viscut, filtracions a mitjans d'operacions judicials sí, abans que arribés la policia. Val. I estaven els mitjans.
Però no em direu esperant... que és sorprenent que això passi al PSOE.
No, és
sí.
Que aquest és el
llavors,
tema.
Llavors, sí.
La pregunta és per què passen al PSOE?
Jo crec, o sigui, crec que es pot pensar la resposta. És a dir...
La pregunta
no,
és...
No l'has de pensar, l'has de dir.
Jo la puc dir, sense cap tipus de problema.
Per la llei d'amnistia, no?
O sigui, jo crec que el Partit Socialista contra l'independentisme i contra els partits d'esquerres vivia molt millor. Jo crec que això és així. Els socialistes...
A l'oposició.
Bueno,
a l'oposició.
A l'oposició o defensant un model d'estat diferent al que s'ha vist forçat a defensar a dia d'avui, bàsicament per una qüestió pura i simple d'aritmètica. És a dir, deia l'entrevistada, deia, els socialistes no ens doblegaran. És que clarament ara són els socialistes en el punt de mira de l'aparell judicial, mediàtic, policial, que hi ha hagut una aliança informal o a vegades fins i tot molt visible entre aquests tres poders, bàsicament per destruir projectes polítics. En un moment determinat, el socialisme es va posar de perfil davant de tot això. Quan això li passava a l'independentisme i quan li passava als partits d'esquerres, tant a Catalunya, en el cas de l'independentisme, com en els partits d'esquerres a Catalunya i a l'estat espanyol, el partit socialista es va posar absolutament de perfil i no denunciar aquestes ingerències i aquesta actuació, aquest quien puede hacer que haga que no
comença quan Aznar diu això, comença des de fa molt de temps i molt més enllà. Llavors, en un moment determinat, el PSOE, perquè no li convenia o perquè no estava alineat amb les mateixes tesis que ara, en teoria, està alineat, ja sigui per supervivència política o per convicció, això no ho sé, però en aquell moment no s'hi va posar de perfil davant d'aquesta situació i ara està pringant. I això és greu, però això és, jo crec, producte d'un molt mal anàlisi de com concep la dreta i l'extrema dreta la patrimonialitat de les institucions. En un moment determinat en què un partit del règim, com és el Partit Socialista, el règim del 78, com és el Partit Socialista, representa una altra cosa diferent a l'interès d'aquests aparells, jo crec que està en el punt de mira i és objecte també de persecució. Què passa amb tot això? Que, en realitat, i tornant a l'entrevista, en realitat, que l'argumentació sigui és que el Partit Popular a nosaltres no ens pot donar lliçó de corrupció, aquest i tu Mas, perquè l'altre en realitat està més pringat del que jo he estat o sóc o estaré presumptament, no? No només és estèril, sinó que a més és contraproduent, és munició contra partits que et diran que qualsevol de les formacions que han governat són exactament el mateix i que per tant